Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona han identificat les cèl·lules que són les responsables de la recaiguda al càncer de colon i de la reaparició del càncer en altres òrgans, és a dir, allò que coneixem com a metàstasi després d'extirpar el tumor primari. La troballa, que va publicar ahir divendres la prestigiosa revista científica Nature, demostraria que la immunoteràpia primerenca anterior a l'operació, a la cirurgia, pot eliminar aquestes cèl·lules abans que comencin una metàstasi i d'aquesta manera poder prevenir les recaigudes en la malaltia. Segons els investigadors, liderats pel doctor Eduard Batlle, del Cibercentre de Recerca Biomèdica en Xarxa de Barcelona, aquest treball obre la via a desenvolupar nous enfocaments terapèutics i eines que puguin ser de diagnòstic per frenar la progressió de la malaltia, és a dir, la metàstasi, i millorar el pronòstic del càncer de colon, recordem que és el tercer més comú al món, amb prop de 2 milions de casos cada any. Paral·lelament a aquesta notícia, n'hi ha una altra que ja començàvem a conèixer alguns avenços fa alguns mesos, on investigadors de la Universitat de Lausana han identificat les neurones que permeten tornar a caminar després d'una lesió medul·lar. És aquell mateix grup de recerca a Suïssa que fa uns mesos, ja vam explicar aquí al Món RQ, que va aconseguir que tres pacients amb paraplegia poguessin tornar a caminar després d'aplicar-los electrodes a la part baixa de la columna. Ara han descobert les neurones que juguen un paper clau en tot aquest procés. Això també obre una altra porta, que és a trobar teràpies ja clarament individualitzades per tractar aquests pacients que tenen lesions medul·lars. Enmig d'una època de tantes notícies patètiques, sempre hi ha un dia que val la pena llevar-se. Avui n'és un. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu de terra, que és dijous 10 de novembre del 2022.
Un dia que comença amb boires i amb força núvols. Durant tot el dia es mantindrà el cel mig ennuvolat a la costa i, en canvi, a l'interior farà més sol. Bufaran el vent de mestral i de tramuntana i baixen lleugerament les temperatures.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, se circula molt lent a la ronda litoral per un accident a l'alçada de la Barceloneta en sentit Llobregat, on ja s'han apartat els vehicles implicats al voral, però ara amb congestió de 10 quilòmetres des del tram de Santa Coloma, passant pel Nus del Besòs i fins la Ciutadella.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Avui decidim començar per aquí, perquè considerem que la vida pot ser meravellosa quan tenim... que per això tenim els impostos, per coses com aquestes. Per coses com aquestes. I avui comencem el dia amb dues grans notícies que falta ens fa. I les dues en plana sanitària. I la primera, més, amb força catalana. Primera, lluita contra el càncer, concretament el càncer de colon. Hi ha investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona que han esbrinat quines són les cèl·lules exactes que provoquen la metàstasi d'aquest tipus de càncer, que és el més habitual a Catalunya. Cada any se'n diagnostiquen prop de 6.000. Per què és important aquesta troballa? Doncs perquè un cop tenen detectades aquestes cèl·lules que fins ara passaven desapercebudes, els científics ara sí que poden abordar com atacar-les per evitar que es puguin escapar, s'amaguin i mesos més tard, anys més tard, provoquin allò que anomenem metàstasi, recaigudes. De fet, fins ara un terç dels pacients amb càncer de colon poden desenvolupar metàstasi. Té més detalls la Laia Colomer. Laia.
Es tracta d'un grup molt petit de cèl·lules, fins ara desconegut, que quan apareix el tumor primari, en alguns casos s'amaguen altres òrgans del cos, sobretot el fetge o els pulmons, i és al cap d'un temps d'haver extirpat aquest tumor inicial que el càncer reapareix en altres òrgans. Es produeix una recaiguda en forma de metàstasi. Els investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona no només han descobert això, sinó també dues estratègies per eliminar aquestes cèl·lules. Per una banda, administrar immunoteràpia abans d'extirpar el tumor primari, però també trobar nous tractaments per eliminar aquestes cèl·lules. Un dels investigadors, Adrià Canyelles Sòcies, explica a RAC1 què és el que ara estan estudiant.
I el que hem vist és que quan eliminem aquestes cèl·lules del tumor primari i després fem cirurgia, aquests animals ja no recauen. Si desenvolupem, som capaços de desenvolupar teràpies que eliminen aquestes cèl·lules, podríem prevenir el desenvolupament de metàstasi.
La investigació s'ha publicat a la revista científica Nature, s'ha finançat, entre altres, amb donacions de la Marató de TV3.
Aquesta és una magnífica notícia que ara trobarà comentari, el que li posa el periodista a La Vanguardia i col·laborador del món a RAC1, Joaquim Elcacho.
Hem de reconèixer que tenim tendència a escombrar cap a casa i destacar els descobriments liderats per científics catalans. També és cert que, de vegades, ens deixem emportar per qualsevol investigació que ens doni esperança de superar el càncer. Avui, però, la nostra alegria està més que justificada. La recerca liderada per el doctor Eduard Batlle es publica a la revista Nature, tot una garantia de que estem parlant d'una investigació de primer nivell. I afecta un dels problemes clau en el càncer de còlon, la metàstasi. El càncer de còlon, no ho oblidem, és el tercer tipus de càncer més freqüent al món. Cada any es diagnostiquen prop de 2 milions nous de casos i en aproximadament el 30% d'ells, tot i l'èxit en l'extirpació dels tumors primaris, el malalt presenta metàstasi en altres òrgans. Ara, l'equip liderat pel doctor Batlle ha trobat una peça clau en aquest procés d'extensió maligna del càncer i com posar-hi remei. Una notícia de primer ordre que volem acompanyar d'un missatge de suport a les persones que pateixen aquesta malaltia. Molts ànims.
Efectivament, molts ànims. I després un altre element important. Molts cops es pregunta per què serveix fer cada any la Marató de TV3. Doncs per coses com aquestes. Un dels motius pels quals ha pogut tirar endavant la recerca és gràcies a la Marató de TV3, és a dir, gràcies a la ciutadania de Catalunya, que va organitzar actes, que va fer donacions per coses com aquesta. És a dir, una part d'aquest finançament, d'aquesta investigació que ha liderat el doctor Batlle, ha estat precisament gràcies a la Marató de TV3, que amb coses com aquestes veiem la seva utilitat. La segona notícia optimista i positiva que també ha publicat la revista Nature aquestes últimes hores ens porta a Suïssa, concretament a Lausana. Hi ha investigadors al seu hospital universitari que han aconseguit que 9 persones amb una lesió medul·lar que els impedia caminar puguin tornar a fer-ho. Alguns amb més fluïdesa, d'altres, lògicament, amb menys, però caminar, al cap i a la fi. Com ho han aconseguit? Doncs identificant i estimulant les neurones que s'encarreguen per fer moure les cames. Segurament això us sonarà perquè en vam parlar ja aquí al Món Arreco fa uns mesos. Aleshores ho havien aconseguit amb 3 persones. Ara ja s'ha triplicat, ja en són 9. 9. Ho van fer a través del que s'anomena estimulació elèctrica peridural, per entendre'ns. I dir-ho finament, els van aplicar elèctrodes a la part baix de la columna vertebral i això el que fa és obrir la porta a trobar teràpies ja individualitzades per poder tractar els pacients amb lesions medul·lars i intentar que puguin tornar a caminar. 8:08, quins 8 minuts més preciosos que ens han sortit aquest matí. Tornem a la realitat que ens envolta i hem de marxar cap als Estats Units perquè continuem pendents del recompte de vots de les eleccions de mig mandat en què el Partit Demòcrata ha obtingut una dolça derrota. És a dir, perd, però en surt viu, ja que no s'ha produït aquesta temuda onada vermella que preveien la majoria d'enquestes i que s'actuava Donald Trump a la rampa de llançament per tornar a la Casa Blanca. Davant d'aquesta situació, el cop d'efecte l'ha donat Joe Biden, que ja ha donat per fet que té previst optar un segon mandat. De fet, és habitual que els presidents nord-americans optin a 4 anys més, com s'anomena col·loquialment. Però, donades les circumstàncies als Estats Units, amb un Joe Biden, que està a punt de fer 80 anys, amb relliscades, diguem-ne que preocupants, que en el moment de les eleccions del 2024 tindrà 82 anys, i que si guanya acabaria el segon mandat amb 86 anys, doncs, home, l'anunci no deixa de sorprendre per molt que acabi sent el que és esperat. Anem cap a Nova York, corresponsal de RAC1, Martió.
Joe Biden ha estès la mà no només a l'altra banda de la bancada del Congrés, sinó també als votants que esperaven una derrota demòcrata. Des de la Casa Blanca, el president celebra haver parat el cop i se sent valent per tornar-se a presentar a les eleccions del 2024, tot i que ha matisat que ho acabarà de decidir a principis de l'any vinent.
La nostra intenció és tornar-nos a presentar independentment del resultat d'aquestes eleccions. El fet que el Partit Demòcrata hagi obtingut un resultat que ningú esperava és un alleujament per tothom, saber que els republicans no recuperaran el govern. Però al final és una decisió familiar. Crec que tothom vol que m'hi presenti, però n'hem de parlar i no tinc pressa per decidir una cosa o una altra.
Segons fonts del New York Times, Trump treu foc pels queixals per la poca contundència dels resultats que no han impulsat tots els candidats de la seva línia dura. L'expresident hauria rebut pressió d'alguns republicans per reconsiderar l'anunci de presentar-se a les presidencials que té previst fer la setmana vinent.
Això, com dèiem a la roda de premsa que el president dels Estats Units ha ofert aquest vespre nit hora catalana per fer una primera valoració de les eleccions de mig mandat que encara no s'han tancat perquè continua el recompte. A hores d'ara els resultats continuen molt més ajustats del que es pensava, sobretot al Senat, on els republicans guanyen els demòcrates per només un senador quan en queden 3 per decidir. Concretament, els de Joe Biden se situen en 48, mentre que els del Donald Trump en tenen 49. Els 3 estats que queden pendents són Georgia, Nevada i Arizona. Marc.
En el cas de Georgia ja sabem que cap dels dos candidats ha aconseguit arribar al 50% i, per tant, s'hauran de repetir les eleccions el 6 de desembre. Pel que fa a Arizona, amb poc més del 75% del vot escrutat, s'imposa el candidat demòcrata. En canvi, a Nevada, amb l'escrutini per sobre del 80%, qui guanya ara per ara és el republicà. Si no hi hagués sorpreses, doncs, i cada partit es quedés un d'aquests dos estats, els republicans se situarien per davant. Això obligaria a esperar a saber els resultats de Georgia al desembre. Recordem que si els de Joe Biden guanyessin aquest estat el mes que ve, aconseguirien empatar i la vicepresidenta Kamala Harris, com a presidenta del Senat, decantaria la majoria del bàndol demòcrata. És, de fet, l'escenari que hi havia fins ara. En canvi, si guanyessin els republicans, ampliarien a 2 senadors la seva diferència. L'altra opció, molt complicada a hores d'ara, és que un dels dos partits aconsegueixi capgirar els resultats a Arizona o Nevada i s'emporti els 2 senadors en joc. En aquest cas, sí que ja tindria automàticament el control de l'hemicicle.
Tot això pel que fa al Senat, però també continua en joc la Cambra de Representants. En aquest cas sembla que els números apuntarien a una victòria republicana per la mínima, tot i que encara no està decidit. Els de Donald Trump necessiten prendre 8 representants dels demòcrates per arribar a la majoria de 218, mentre que els de Joe Biden haurien d'aconseguir 23. La majoria d'aquests diputats decisius són precisament dels estats d'Arizona, de Colorado i de Wisconsin. Les projeccions del The Washington Post auguren que a aquesta hora que els republicans s'acabaran imposant per un marge molt, molt, molt estret de com a molt 2 o 3 congressistes. Tres minuts i un quart de 9 del matí. L'aixecament dels peatges a l'AP7 continua portant conseqüències. La gratuïtat de l'autopista ha incrementat de quina manera el trànsit, cosa que ha provocat que incrementin també els accidents, que incrementin les cues, sobretot els caps de setmana, i això ha fet també que les autoritats hagin decidit rebaixar la velocitat màxima en determinats trams per reduir la sinistralitat. Així que, en breu, en 2 trams de l'AP7 es podrà circular, com a molt, a 100 km per hora i no a 120 km per hora com fins ara. Es tracta del tram central entre Mollet i el Papiol i de l'altre, a la zona sud de l'AP7, el tram entre l'Ampolla i Calafat, a les Terres de l'Ebre. La mesura entrarà en vigor tan punt es canvien els senyals de trànsit. Entre els dos sectors afectats sumen uns 40 quilòmetres. Són menys quilòmetres dels que volia el Servei Català de Trànsit, que tot i això està molt satisfet perquè ha pactat més mesures en altres zones de l'AP7 amb el govern d'Espanya, que recordem, és el govern, el d'Espanya, el que és el titular d'aquesta autopista, d'aquesta AP7. Benet Íñigo.
Trànsit volia reduir la velocitat màxima a 100 km hora a 70 km d'autopista. Finalment, en seran 40 entre Calafat i l'Ampolla i a la zona del Vallès. En aquest últim cas, a més, el director del Servei Català, Ramon Lamiel, explica que s'hi instal·larà més endavant la velocitat variable.
Quedarà 100, ara començarem per 100 i, per tant, s'instal·larà el panell de 100. La nostra tasca ara, en aquests moments, quan es connoquin les xapes de 100, nosaltres serà controlar aquests 100 km per hora. I llavors fluctuarà de 100 en avall.
Però hi ha més mesures per reduir els accidents i d'aquesta manera també les víctimes i les congestions que provoquen, que s'han duplicat des de l'alliberament dels peatges. Per exemple, al tram entre Salt i Fornells de la Selva, el secretari d'Estat d'Infraestructura, Xavier Flores, explica que el quart carril de l'autopista canviarà de funció.
Especialitzarem el carril dret per entrades sortides, amb una limitació 80. És a dir, la via a l'AP7B amb tres carrils, i el que volem és que es mantingui en tres carrils contínua. I el quart carril que es genera l'especialitzarem perquè aquesta entrada i sortida sigui més còmoda.
I entre Altafulla i Constantí, en sentit sud, s'instal·larà un nou radar de tram per controlar de manera més estricta el compliment dels 120 km per hora, que són el límit actual.
D'altra banda, la Generalitat recuperarà la gestió directa de l'eix transversal a partir de l'1 de gener. El govern ha pagat 480 milions a l'empresa que té la concessió actualment, que és Cedinsa, per cancel·lar anticipadament aquest contracte. El Departament d'Economia assegura que l'operació suposarà un estalvi futur de gairebé 800 milions d'euros per les arques públiques, informa Marc Segués.
La Generalitat ja va intentar recuperar la gestió de la C-25 a un eix Cervera amb Caldes de Malavella el 2017, però el 155 va trencar els plans. Ara l'executiu ha aprofitat la segona oportunitat que donava l'acord amb Cedinsa per cancel·lar de forma anticipada el contracte. A nivell pràctic, els conductors no notaran cap canvi a partir del gener de l'any vinent. La gran diferència, però, serà el que es deixarà de pagar amb diners públics. Tal com explica el conseller de Territori, Juli Fernández, aquesta operació generarà uns 780 milions d'euros de benefici net, uns 46 milions anuals fins al 2040.
Aquests gairebé 800 milions d'euros d'estalvi en els propers anys que retornaran en inversions, creiem que és una manera de millorar l'eficiència de la gestió del govern de la Generalitat.
Els gairebé 500 milions que l'executiu va pagar i cedint-se per recuperar la gestió de l'eix són de romanent públic. Això sí, el procediment no està exempt de traves. Des de cedint s'han interposat 3 denúncies contra la Generalitat per aquesta operació. Fonts d'Economia asseguren, però, que són formals i que no afectaran ni endarreriran la recuperació de la concessió.
Encara parlant de mobilitat, Renfe estudia sancionar els que facin un mal ús de l'abonament gratuït. Llegim avui a La Vanguardia que la companyia vol evitar la picaresca d'usuaris que reserven diversos bitllets de tren de mitjana distància i que després no fan el viatge. Això, que bàsicament passa fora de Catalunya perquè aquí no cal fer la prereserva de la plaça, provoca que altres viatgers no puguin trobar les places per reservar i que molts trens, en realitat, vagin mig buits. Per evitar-ho, Renfe estudia retirar l'abonament als usuaris que en fan un molt mal ús i també es planteja anul·lar la devolució de 20 euros de la fiança que van pagar per accedir a aquest abonament. Un quart i un minut de nou del matí. Gerard Piqué ha parlat aquesta nit després de retirar-se. És el primer cop que fa una conversa amb algú. Ha reconegut que ho hauria deixat abans, però que s'ha esperat fins ara per no deixar l'equip tirat davant la llau de lesions que hi havia a la defensa. Ho va explicar en aquesta conversa amb l'estreamer Ibai Llanos, que no deixa de ser un contractat de Gerard Piqué, en què també va negar que insultés Gil Manzano, l'àrbitre que el va expulsar en l'Osasuna Barça, i en què admet que desconeix si Luis Enrique el farà entrar demà a la llista pel Mundial del Qatar. No volia dir gaire cosa Gerard Piqué i ho va aconseguir. De fet, la conversa d'ahir entre Piqué i Ibai era per bàsicament promocionar un nou projecte que es coneixerà aquesta tarda, però l'estreamer Bas va aprofitar per preguntar-li coses de l'actualitat. Això sí, res de la seva relació amb Xavi Hernández, tampoc va incidir gaire amb la relació amb Joan Laporta, ni amb les raons més profundes per entendre la retirada del futbolista, de la seva separació de la cantant Shakira, tampoc ni paraula. Anem a pams. Piqué diu que ja va pensar deixar-ho només començar la temporada perquè des del principi ja no se sentia còmode.
El hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasara un poco todo esto, ¿no? Porque...
¿Tú hubieras ido antes?
Porque, sí, hubo partidos que no había jugado y que después del partido teníamos que entrenar, en los cuales me sentía desubicado. Hubo algún día de estos que estaba entrenando en el Camp Nou después del partido que estuve a punto de ir al vestuario y decir, se acabó.
Gerard Piqué també ha volgut deixar clar que Joan Laporta coneixia les seves intencions i que li va dir que ho deixava fa dos dimarts, dos dies abans de penjar el famós vídeo de l'anunci en la prèvia del partit de Champions a Pilsen.
Yo el día que ya le digo definitivamente fue por la mañana de Pilsen. O sea, el día que jugamos en Pilsen, yo por la mañana se lo digo por mensaje, digo que ya está. Pero bueno, lo habíamos hablado anteriormente, ¿eh? En su casa, yo fui, me senté con él.
¿Acabaste llorando?
No. Acabamos con un abrazo y con una sonrisa.
Tot i que... realment li va comentar que marxava amb un WhatsApp, amb un missatge a Joan Laporta. I a partir de què? A partir d'aquí què? Doncs diu Piqué que la seva intenció continua sent la de convertir-se en president del Barça tard o d'hora, però que ara té altres coses al cap i que, per tant, no s'ho planteja de manera imminent.
En algún momento seguro que me apetecerá, ahora mismo...
¿Ser presidente del Barça estamos hablando?
Sí, ahora mismo no lo tengo en la cabeza, te de reconocer que ahora mismo tengo ganas de hacer muchísimas otras cosas.
Ara no. Però per les pròximes eleccions encara queda temps. Però ara no. I a banda de tot això... Sobre l'expulsió de fa dos dies al Camp d'Osasuna, Gerard Piqué ha desmentit de totes que engegués a pastar fang, per dir-ho finament, a l'àrbitre Gil Manzano, recordant-se de sa mare i assegurant que l'acte del partit està totalment equivocada.
Que hay uno que dentro del vestuario, no voy a decir el nombre, dice la frase...
Cago en la puta madre.
No sé, y el árbitro lo debe escuchar desde su vestuario y me pone las palabras en mi boca. Pero vamos, yo no fui, ya te lo puedo garantizar que yo no fui... Y a mí me expulsan simplemente por decirle siempre eres el mismo.
Los árbitros tienen que salir a hablar. Son protagonistas del espectáculo y tienen que explicar el porqué de las cosas.
Això deia Gerard Piqué. A banda de tot això, també va parlar d'altres qüestions com la selecció espanyola, Sergio Ramos i altres idees que té per modernitzar el futbol i evitar que caigui en la monotonia. Per exemple, sobre la selecció del Mundial de Qatar, Piqué admet que no sap si Luis Enrique l'afegirà demà a la convocatòria, però que tampoc hi ha pensat.
Si te llama, no. Entiendo que no irías, ¿no?
No he pensado en ello. La verdad es que ni he pensado. O sea, me he dedicado simplemente a despedirme de todo el mundo, a despedirme bien.
¿Te gustaría ver ahí a Sergio Ramos, Gerard?
Cualquier opinión que yo diga aquí ahora mismo, sé que va a tener un impacto, van a sacar el titular, y al final esto es muy personal del seleccionador. Pero es que creo que no es nuestro rol el decir si tiene que ir este o el otro.
Y a banda de todo eso... Ha parlat, per exemple, de Sergio Ramos. Jo tinc una sensació, després d'escoltar ahir la conversa. És una percepció, no és cap notícia. Jo crec que la sorpresa del Mundial és que anirà Sergio Ramos. Després de que va caure ahir a Sergio Ramos, jo crec que el Gerard Piqué sap alguna cosa, i jo, vaja, és una intuïció, no és cap informació. És que Sergio Ramos demà a la llista de Luis Enrique hi pot aparèixer. I jo crec que Gerard Piqué no hi va, perquè diu, ja, de fet, ja va dir l'altre dia de son que agafaria Gerard Piqué uns dies de vacances. Per cert, una vegada dit això, el defensa també ha reflexionat sobre el futbol actual i també n'ha deixat anar alguna més al pur estil Piqué, com per exemple, passar-s'ho bé de nit no és incompatible a ser futbolista.
90 minutos me parecen muchos. Y ahora es la gente cuando dice, ah, no podemos bajar los minutos. Vale, no los bajemos, pues busquemos normas que sean más entretenidas. No sé cuáles son, no me he parado a pensar porque tampoco he tenido tiempo, pero el producto en sí, la sensación que tengo es que el producto en sí está anticuado.
Y ir a tomar una copita o un gin tonic hasta las 2 de la mañana, sí, y te vas a casa, está de puta madre, y al día siguiente entrenas como una rosa.
Tú necesitas, mientras no salgas de fiesta el día antes de partido, que obviamente
claro,
jamás en la vida he salido, que ahí es donde de verdad tienes que rendir.
De totes maneres, la conversa entre Piqué i Ibai tot va ser per promocionar, al voltant de promocionar un nou projecte que es coneixerà avui, que passarà en un teatre, i va dir que Gerard Piqué va dir que faria de Javier Tebas, d'aquest projecte, sense ser de Vox, va dir el propi Gerard Piqué, irònicament. De fet, ha començat bé perquè, de fet, ha fet com Javier Tebas, que és que ha decidit a qui li dona la conversa i a qui li dona el micròfon, com fa Javier Tebas amb els seus partits de la Lliga. Dit això, tampoc va dir res extraordinari Gerard Piqué. Va ser una conversa molt tendra entre dues persones que treballen junts. De fet, Gerard Piqué és un dels caps del propi Ibai Llanos, l'empresa Cosmos, i va parlar de Florentino Pérez. I que diu Piqué que té raó quan parla de buscar nous formats pel futbol, tot i que no està d'acord que això hagi de passar per la Superliga. Com dèiem, del tema de la seva, del seu adéu, de la seva relació amb la parella, ni paraula per part de Gerard Piqué en aquesta conversa per presentar aquest esdeveniment entre streamers que sabrem aquesta tarda. Són les 8 i 23 minuts. Que no ho recordava quan ho vaig veure. Això... Recordo un matí que vam passar aquestes declaracions que tots els que estàvem a la tertúlia del món RQ ens en feien creus. Un jutge de Barcelona està investigant Pablo Casado per aquestes barbaritats que va dir un dia.
¿Se puede tolerar de verdad que a un niño de 5 años se le pida apedrear, aislar en clase? ¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila.
El dubte és, qui li va explicar això? Quan s'ho va creure? Si s'ho va creure i si ningú li va preguntar si això era veritat o no. Clar, què ha passat? Doncs que Pablo Casado està acusat d'un delicte d'injúries i calúmnies i un altre d'odi i discriminació, per això haurà de declarar als jutjats el 30 de gener. Ho podrà fer, si vol, per videoconferència. Tot plegat, Casado ho va dir enmig de la polèmica per la sentència que obligava la inicial a fer el 25% de classes en castellà. El jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona ha admès a tràmit la querella que va presentar el govern de Catalunya contra Pablo Casado. Inicialment la querella es va presentar al Suprem perquè Casado era diputat i per tant era aforat, però la situació va canviar quan va deixar l'escó. Llavors el Tribunal Suprem va dir que els fets els havia d'investigar un jutjat de la Corunya, perquè és on va fer les declaracions Casado, però la Generalitat va recórrer aquesta decisió i finalment la causa s'ha obert a Barcelona. El jutge d'instrucció ha citat Pablo Casado perquè declari i a més també ha demanat al Partit Popular l'enregistrament íntegre de la roda de premsa que va fer aquell dia a la Corunya. Les declaracions de Pablo Casado coincidien en dades preocupants sobre l'ús del català i no precisament de problemes amb el castellà. Una xifra que han mogut les administracions i també algunes entitats per intentar revertir la tendència negativa que segueix el català. En aquest sentit, Òmnium Cultural molt encertadament ha anunciat que preveu mobilitzar 500.000 de persones per fomentar l'ús del català.
Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creus amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua.
Sota el títol Treu la llengua, comparteix el català, Òmnium Cultural vol mobilitzar la seva base social per convertir-los en activistes per la llengua. Això després que les últimes dades demostrin que cada cop es parla menys català, sobretot entre el jovent i els nascuts fora de Catalunya. Per això, Òmnium Cultural vol fomentar-ne l'ús quotidià, sobretot a les xarxes socials i al món audiovisual. I és que, com alerten tant la vicepresidenta d'Òmnium, la Mònica Terribas, i el Lil Dami, que és un dels ambaixadors de la iniciativa, cal crear referents en llengua catalana.
I necessitem generar referents en català perquè siguin atractius per la nostra gent, no?
I sí que és cert que vaig començar a cantar en castellà potser per una falta de referents, potser perquè no hi havia gaires grups a l'època mainstreams o com li vulgueu dir que ho fessin en català.
La campanya engegarà el 14 de novembre i entre les novetats planteja la creació d'un manual d'ús del català. De tot plegat, escoltem el comentari que signa ara la periodista del diari Ara i col·laboradora del món a RAC1, Laia Vicens.
No sé si és una fortuïta casualitat o una apropiada coincidència que just la mateixa setmana que hem conegut la primera condemna a Espanya per propagar fake news, sabem també que un jutjat investiga l'exlíder del PP, Pablo Casado, per injúries, després d'afirmar, sense cap mena de prova, òbviament, que hi ha nens que no poden anar al lavabo a classe perquè parlen en castellà. Tampoc sé com acabarà aquesta investigació, perquè dubto de si es pot confiar que la mateixa justícia que imposa el 25% de castellà a les aules ara condemni Casado per unes mentides sobre el català a l'escola. Però vull pensar que difamar no pot sortir gratis i que potser una bona represàlia permet treure la llengua de la batalla partidista. Això seria la millor notícia possible, perquè crec que també seria l'única manera de començar a parlar del català per pensar com reflotar-ne el seu ús social i deixar de considerar-lo un tema de confrontació política.
Per cert, més coses sobre la llengua. Deixeu-me dir que Netflix publica la seva tercera pel·lícula doblada al català, que porta per títol Una pel·li de futbol i mutants.
Atenció, aficionats! El partit començarà d'aquí a 2 minuts. D'això, algú ha vist l'Slatan?
És una pel·lícula d'animació en 3D que explica la història de 4 adolescents seguidors del futbol que fan pinya per ajudar els seus ídols a recuperar les habilitats esportives després que un científic els tregui el talent. Els protagonistes són Zlatan Ibrahimovic i Megan Rapinoe, doblats per Ramon Canals i per la Victòria Pagès, respectivament. 2:02 del matí, el Parlament vota avui una qüestió de confiança encoberta contra Pere Aragonès. És una moció impulsada per Junts per Catalunya que constata que el president i Esquerra s'han quedat sols i no tenen suports parlamentaris. Tot apunta que aquesta moció tirarà endavant perquè ni els comuns ni el PSC hi votaran en contra. Adrià Santasusagna.
Junts continua fent un pols al govern i avui Aragonès podria rebre una nova plantofada al Parlament. La moció que es vota és molt curta, té un únic punt i diu que el Parlament constata la pèrdua de confiança de la majoria parlamentària que va permetre la investidura del president. La CUP ja ha avançat que hi donarà suport, els partits unionistes no la tombaran i els comuns i el PSC expliquen que no poden oposar-se a aquesta constatació. No està clar si votaran a favor o si s'abstindran, però facin el que facin, el text tiraria endavant. D'aquesta manera, Junts pressiona el govern, burxen el fet que Aragonès tingui un govern monocolor d'esquerra i amb només 33 diputats. Si s'acaba aprovant, serà un nou cop pel govern després que l'últim ple ja es tombessin propostes impulsades per la Generalitat.
Per la seva banda, Victòria Alsina acusa el president aragonès de ser trumpista. L'exconseller d'Exteriors carrega de valent contra el president per assegurar que el seu govern en solitari representa el 80% de la població. Victòria Alsina, en una entrevista ahir aquí al Món RQ, acusava Esquerra Republicana d'haver actuat amb clara deslleialtat.
Un cas de trumpisme català és dir que un govern com l'actual, que representa, de fet, el 22% dels catalans, representa el 80%. Això és un cas de trumpisme aplicat a Catalunya, és a dir, no és un govern que representi el 80% actualment, i amb el futbol se sap bé que els equips a cop de talonari doncs, no funcionen, no? Quan els montes i fitxes a cop de talonari, com ha passat ara amb el govern.
Victòria Alsina també va criticar la nova consellera d'Exteriors, Meritxell Serret, perquè diu que no és prou contundent a l'hora de denunciar l'espionatge a l'independentisme i va criticar que el govern en solitari de Pere Aragonès s'hagi desdit d'obrir una delegació catalana a Israel. El Departament d'Exteriors replica que aquesta oficina no estava planejada del tot. Tot aquest escenari de clara inestabilitat política a Catalunya coincideix amb l'últim baròmetre electoral del CEO, del Centre d'Estudis d'Opinió. El més destacat seria que el PSC s'enfilaria i Junts per Catalunya s'enfonsaria després del trencament del govern català. El divorci entre Junts i Esquerra va esclatar mentre es feia el treball de camp d'aquest sondeig. El resultat és que si ara es fessin eleccions al Parlament, Salvador Illa podria arribar als 40 escons. Esquerra es mantindria al voltant dels 33 que té ara i Junts cauria fins a la vintena de diputats. El PP es dispararia i podria arribar als 15 escons, ara en té 2, mentre que Vox recularia per sota dels 10 i Ciutadans tindria un peu i mig fora del Parlament. Podria quedar-se a 0, a treure com a molt 4. La CUP i els comuns es mantindrien al voltant de la desena d'escons com ara. Pel que fa a la independència, es manté la tendència dels últims baròmetres del CEO. El 50% d'encastats hi estan en contra, mentre el 42% hi votaria a favor. El 8% restant són indecisos. Repassem més dades destacades posant-hi la lupa d'aquest baròmetre del CEO amb el Marc Martínez Amat.
Quina és la segona opció de vot?
El CEO pregunta als encastats què farien si tinguessin 2 vots i poguessin, per tant, triar un segon partit. Els votants d'Esquerra es repartirien. Un 23% es decanten en segon lloc per al PSC i un 21% per Junts. Esquerra és, en canvi, la segona opció clara per als votants socialistes i pels de Junts.
Puigdemont versus Junqueras.
Carles Puigdemont és el líder que treu millor nota entre els votants del seu partit. Els de Junts li posen més d'un 8. En canvi, Oriol Junqueras és el qui aproven els votants de més partits. Els d'Esquerra amb un 7 i els dels Comuns, la CUP i el PSC amb entre el 5 i el 5,5. Mentre els votants d'Esquerra aproven Puigdemont, els de Junts suspenen Junqueras.
La majoria a favor de la via pactada.
Gairebé 2/3 dels encastats aposta per resoldre el conflicte entre Catalunya i Espanya amb un acord. Un 30% vol pactar per arribar a la independència i un 28% pactar per continuar a Espanya. Hi ha un 11% que defensa la independència unilateral i un 11% vol que tot quedi igual sense negociació.
El balanç de Pujol i de Maragall.
Un 58% d'encastats valoren com a bo el llegat del president Maragall davant del 14% que el veu dolent. I amb el president Pujol, un 42% el veu bo davant d'un 38% que el considera dolent. Els votants de Junts són els principals avaladors de Pujol, mentre que els d'Esquerra ho són de l'herència de Maragall.
I atenció a la notícia que publica aquest matí el diario.es. La defensa de Laura Borràs ha contractat com a pèrit judicial un exmilitant de l'ultradreta condemnat l'any 1982 per segrestar, torturar i assassinar l'estudiant de 19 anys Yolanda González. Potser recordareu aquest crim perquè va commocionar l'Espanya de la Transició. L'assassí era un militant de Fuerza Nueva, Emilio Ellín, sentenciat a 43 anys de presó per l'Audiència Nacional. Ellín va sortir de la presó en tercer grau el 1995 i es va canviar el nom d'Emilio Ellín, va passar a dir-se Luis Enrique Ellín i va començar a treballar com a pèrit judicial especialitzat en anàlisi informàtic. Doncs bé, la defensa de Laura Borràs l'ha contractat ara perquè elabori un informe clau per intentar exonerar la presidenta suspesa del Parlament de Catalunya en el judici que té obert per, presumptament, haver fraccionat contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. L'informe de Llin conclou que els correus electrònics que incriminen Laura Borràs es van obtenir sense cap aval judicial, però la Fiscalia ha presentat un escrit al jutjat per demanar al jutge que expulsi aquest perit de la investigació. El Ministeri Públic considera que algú que ha transgredit la llei d'aquesta manera en el passat no pot ser considerat cooperador vàlid en un procés judicial. Més coses en plana judicial, en aquest cas relacionades amb el judici del procés. Carlos Lesmes serà el responsable de tramitar els recursos contra els indults als líders independentistes. Llegim al diari El País que l'expresident del Consell General del Poder Judicial es convertirà a partir del desembre en president de la secció del contenciós que s'encarrega d'aquests temes. Això implicarà demanar els informes i elaborar les ponències sobre el cas. Ara bé, no serà ell sol, ni la seva secció, qui dictarà sentència, sinó que ho farà tot el ple del contenciós, que en total són 24 jutges. L'objectiu és unificar criteris i donar una resposta que tingui el màxim de garanties després d'algunes resolucions contradictòries. En qualsevol cas, no es preveu que la sentència arribi abans de la primavera de l'any que ve. Per cert, que la Fiscalia demana que els síndics de l'1 d'octubre el jutgi al Tribunal Suprem. El juliol passat, l'Audiència de Barcelona va decidir que el judici contra els 5 síndics del referèndum s'havia de repetir, perquè va considerar que la jutgessa que els va absoldre no havia interpretat bé les proves. Ara la fiscal reclama que la causa els porti al Tribunal Suprem perquè un dels síndics, Josep Pagès, és diputat de Junts per Catalunya i, per tant, aforat. A més d'ell, també jutja l'actual consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. 8 i 35 minuts... I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso acusa la Moncloa d'haver convertit la vaga de metges a la Comunitat de Madrid en un conflicte polític. Segons la presidenta madrilenya, el govern d'Espanya ha aprofitat per posar més llenya al foc, coincidint amb la protesta, ampla protesta del personal sanitari. Díaz Ayuso té collavall que és tot una estratègia electoral. Des de Madrid, Arnau Mañé.
La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que la Moncloa aprofita la vaga per desestabilitzar-la i per fer-li mal electoralment. Per això Ayuso diferencia entre les reivindicacions laborals dels metges i les acusacions polítiques.
El lunes, cuando vi las encuestas, supe que esto solo iba a ir a peor y creo que ahora mismo mi oposición está a la desesperada.
De fet, Ayuso creu que a l'oposició no li importa el que demanen els metges.
Quieren reventar la sanidad, que esto nada tiene que ver con una cuestión laboral, sino política, y no se están dando cuenta de que esto está empezando a trasladarse en preocupación para los ciudadanos y lo que buscan es desestabilizar.
Això sí, Ayuso diu que respecta les reivindicacions laborals, però al mateix temps deixa caure que darrere de la vaga hi ha la mà dels partits d'esquerres.
Les dades de retallada de personal a Madrid, però, són molt preocupants. De més d'un 35% de la plantilla respecte a les que hi havia durant la pandèmia del coronavirus, i això s'hi suma que Madrid, segons Sanitat, el territori és el que menys diners destina a l'atenció primària en percentatge. L'estadística de despesa sanitària pública també recull que Madrid és una de les comunitats que té menys despesa sanitària per habitant i l'última respecte al producte interior brut. Si res no canvia, aquest dilluns començarà una altra vaga, ja sabeu. A tot Espanya, la dels transportistes, convocada per la plataforma en defensa del sector del transport, un sindicat minoritari. Una de les seves principals reivindicacions és que els camioners moltes vegades treballen a pèrdues, és a dir, que se'ls paga menys del que els costa el viatge. Ara bé, segons explica avui El País, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana no ha rebut cap denúncia de cap empresa per incompliments a la llei que precisament prohibeix que els transportistes treballin sota costos. El País explica que la bústia de denúncies del Ministeri només ha rebut 88 queixes anònimes des que es va activar, però cap denúncia formal de cap empresa. I d'aquí a uns moments, al món a RAC1, parlarem d'una sèrie que jo crec que és una de les sèries més vistes a Europa en aquests últims anys, que és The Crown, la cinquena temporada. Avui, de fet, en parlem aquí al món a RAC1. D'aquí a uns moments.
Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Sóc real, sóc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Fisiocrem lamenta interrompre el programa que escoltaves. Ho fem perquè t'oblidis de les interrupcions que una lesió muscular o articular provoquen en el teu dia a dia. Pregunta a la teva farmàcia o parafarmàcia per Fisiocrem Gel Active, la marca líder amb ingredients d'origen natural recomanada per fisioterapeutes, i que res et torni a interrompre. Vols Fisiocrem? Pots.
Tot a punt per agafar la carretera? Fes el manteniment del teu Peugeot amb lubricants Total Quart, el teu servei oficial, i podràs guanyar un xec de 50 euros per bescanviar a Amazon o a El Corte Inglés. N'hi ha 100! Consulta les condicions a mantenimientopeugeot.es. Peugeot Service.
Peugeot. Xarxa de serveis oficials Peugeot de Catalunya.
La vida sense Magnesium Duo de Beiron.
Feina, compra, deures, banys i ara un conte?
La vida amb Magnesium Duo de Beiron.
Feina, compra, deures, banys i ara a gaudir d'un conte.
Magnesium Duo de Beiron és un complement alimentari amb una fórmula única, amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix del teu dia a dia amb Magnesium Duo de Beiron.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche Bobois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche Bobois són només fins al 21 de novembre. Més informació en rochebobois.com.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció. És un impuls. És tornar a tenir oportunitats. Perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-2222. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Moure'ns. Quan hem deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 10 al 21 de novembre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Vuit, 20 minuts i les 9 del matí continuem els apunts aquí al món a RAC1. Detreven un jove a Anglaterra per llançar ous al rei Carles III. Aquest era el moment en què un home va llançar ous al rei britànic i a la reina consort Camila a York, al nord d'Anglaterra. La policia ha detingut l'atacant, tot i que cap ou va arribar a impactar els monarques. El rei i la reina consort estaven saludant desenes de persones que s'havien congregat a l'àrea de Micklegate Bar a York per inaugurar una estàtua a la reina Elisabet II. Va ser llavors quan un home va començar a llançar els ous mentre cridava: aquest país es va construir amb sang d'esclaus. Immediatament la policia va retenir l'home mentre diversos ciutadans partidaris de la monarquia les cridaçaven i cantaven el God Save the King. La de York és la primera estàtua d'Elisabet II que s'inaugura des que va morir. Precisament ahir Netflix va estrenar la cinquena temporada de la sèrie The Crown.
She's at breaking point because of the way she feels she's been treated. They see her as a threat.
Després d'una quarta temporada que va molestar per primera vegada la família reial britànica, en aquesta cinquena, els creadors de la sèrie s'han afanyat a insistir que The Crown és una interpretació, una dramatització d'esdeveniments reals. A partir de les 11 en parlarem amb l'escriptora i politòloga Anna Polo, autora del llibre La reina, la increïble història d'Isabel II, a la conversa hi sumarem els nostres experts en sèries, Alejandra Palés i Pere Solà i Jim Ferrer, que ja han vist tots els capítols. Benet XVI serà el primer papa a seure al banc dels acusats per un cas d'abusos a l'Església. L'expontífex ha acceptat testificar en el judici que investiga si van cobrir un padrastre sacerdot quan era arquebisbe de Munic. Les investigacions van començar fa 6 anys, després de la denúncia d'un home que ara té 37 anys, però que en el moment dels fets era menor. En concret, acusa un sacerdot d'haver abusat d'ell entre les dècades dels 70 i 80. Hullerman el van traslladar a una diòcesi de la que s'encarregava Joseph Ratzinger després que el declaressin culpables d'abusos a Essen. Ara el Tribunal d'Alemanya intenta esbrinar si Ratzinger va acceptar el trasllat sabent les raons i determinarà les conseqüències civils i penals d'un possible encobriment. Ratzinger, que ara té 95 anys, en cap cas entraria a la presó. Protecció Civil ha aixecat el confinament del sector agrícola del Prat i també del polígon pretenc per l'incendi de la depuradora del Delta de Llobregat. Els bombers de la Generalitat l'han donat per controlat fa una estona després de treballar-hi tota la matinada. L'alerta era perquè a prop de les flames hi havia emmagatzemats productes químics que podien ser potencialment perillosos. A banda, fa uns minuts, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, ha alertat de possibles afectacions a l'aigua del litoral del Delta per abocaments a la part baixa del Llobregat arran d'aquest incendi. La Generalitat ha concedit el tercer grau penitenciari a Fèlix Millet. Ho fa per motius humanitaris, una opció molt poc habitual i que només es concedeix a presos amb problemes de salut molt greus. De fet, com us va avançar RAC1, l'exdirigent del Palau de la Música està ingressat al pavelló hospitalari penitenciari de Terrassa. Informa Benet Iñigo.
Millet, de 86 anys, feia temps que demanava el tercer grau per motius de salut. Gairebé des que fa més de 2 anys va entrar a la presó condemnat per l'expoli del Palau. Tant la Generalitat primer com la justícia després li havien denegat fins ara. L'última vegada, el passat febrer. Fa només uns dies, però, a finals d'octubre, justícia li va concedir aquest tercer grau perquè la seva situació ha empitjorat. La mesura li permetria passar el cap de setmana i els dies laborables fora de la presó i només anar-hi a dormir de dilluns a dijous. El fet, però, és que li han donat quan ja estava ingressat a l'hospital penitenciari. La Fiscalia ha demanat a la Generalitat els informes mèdics que justifiquen el tercer grau i, en funció d'això, hi presentarà o no un recurs. A Millet el van condemnar, recordem, a gairebé 10 anys de presó per desviar diners del Palau en benefici propi i també per utilitzar l'entitat com a tapadora pel finançament il·legal de Convergència. A més, ara l'investiguen en una altra causa per haver amagat patrimoni a la justícia i evitar així pagar la indemnització que li pertoca.
Pràcticament 3:15 del matí, el Col·legi de l'Advocacia demana 28 anys de presó pels 3 advocats i 2 notaris que van formar part d'una trama que hauria estafat un centenar d'avis quedant-se als seus habitatges. Ho explica Toni Muñoz de La Vanguardia i parlaven d'aquesta mateixa trama, explicant que el Col·legi de Notaris també demana presó pel col·legiat Enrique Peña, que suposadament liderava l'organització. Doncs bé, el col·legi, que també es presenta com a acusació en aquest cas, creu que els lletrats s'aprofitaven de les persones grans, els feien signar pactes diferents del que havien parlat i els ensarronaven per acabar-se quedant a casa seva. Mentrestant, la policia espanyola ha extradit un depredador sexual que ha passat 20 anys a la presó per 8 violacions i robatoris amb violència a Barcelona. El van condemnar a 113 anys de presó i va entrar a la garjola fa 20 anys, el 2002, quan estava a punt de quedar en llibertat. Institucions penitenciàries va advertir en un informe que hi havia un altíssim risc que reincidís. Per això, el 22 de setembre, la policia el va expulsar a Colòmbia, que és el seu país d'origen. I la Fiscalia demana 9 anys de presó per un home que està acusat d'intentar matar la seva exparella. Va passar l'agost del 2021 a la Seu. Era el segon cop que l'acusat intentava matar la dona i en el moment de la detenció va afirmar que quan sortís de la presó hi hauria un tercer intent. I la policia espanyola ha enxampat un home a Girona que formava part d'un grup internacional especialitzat en cometre estafes romàntiques a través de les xarxes. L'home feia d'intermediari i recollia els calés de les víctimes per després entregar-los als membres de la banda. El cas l'ha destapat una dona de La Rioja a qui van enganyar i van aconseguir que els transferís 23.000 euros. Rússia retira de la ciutat ucraïnesa de Kherson, l'única capital de regió ocupada des que va començar la guerra. El ministre de Defensa rus va ordenar ahir a les tropes desplegades a la zona que fessin un pas enrere, però Ucraïna assumirà molta cautela. No descarten que es tracti d'una estratègia per preparar després una emboscada o contraatacar. Aquest reglament de tropes suposa, replegament de tropes suposa l'enèsim revés per Vladimir Putin al front de la batalla i també pot comportar un canvi de rumb de la guerra. Des de l'estiu, Ucraïna ha recuperat tota la província de Kharkiv i ara també té bona part de la província de Kherson. Són dies negres pels inversors en criptomonedes. El desastre es va precipitar a principis d'aquesta setmana quan una de les plataformes de compra-venda de criptomonedes més gran del món, FTX, va anunciar que està a punt de fer fallida amb un forat de milers de milions de dòlars i va demanar al seu màxim rival, Binance, que la rescata. A principi semblava que hi hauria acord, però finalment Binance, vist el panorama, s'ha fet enrere. I, esclar, això ha fet desplomar el valor de les principals criptomonedes, molt sensibles a la inestabilitat del mercat. Per exemple, el Bitcoin, la més gran, ha caigut més d'un 16% les últimes hores fins al llindar dels 16.000 dòlars. Doncs aquesta notícia hi ha alguns que ja ho tindreu i us haureu trobat, però jo diria que la immensa majoria encara no. Si teniu l'última actualització del WhatsApp descarregada, ara hauríeu de poder fer enquestes. És una nova funcionalitat que tenen els grups. Heu de desplegar el menú des d'on podeu compartir la vostra ubicació, un contacte o una imatge, recordeu allò, ubicació, contacte, imatge, i ara ja hi apareixerà l'opció enquesta. És molt simple, consisteix a escriure una pregunta i les diferents opcions de resposta, i tots els membres del grup poden votar. Per cert, que es pot votar més d'una opció. Per tant, sembla que això pot acabar amb els documents compartits, allò, recordeu els doodles? Allò que en diuen els famosos doodles, per tancar un dia per fer un sopar o amb aquelles llistes plenes de noms en un sol missatge reenviat un fotimer de vegades, doncs això pot servir. Això, amb la nova actualització de WhatsApp, ja us ho podeu trobar. Per cert, ara que parlàvem de WhatsApp, la seva empresa matriu Meta, que també és propietària de Facebook i Instagram, acomiadarà 11.000 dels 87.000 treballadors que té arreu del món. Es tracta de la retallada de plantilla més bèstia que ha fet mai l'empresa de Mark Zuckerberg, que a més ha anunciat que no contractarà ningú durant el primer trimestre de l'any que ve. En un comunicat, Zuckerberg reconeix que no hi ha hagut l'increment de negoci que esperaven arran de la pandèmia del coronavirus. De fet, assegura que van contractar massa gent i això els ha passat factura. També lamenta la feblesa del mercat publicitari, que és la seva font d'ingressos principal. I a Twitter, el nou propietari Elon Musk ha anunciat un cop de timó. El multimilionari ha cancel·lat la marca de verificació oficial poques hores després d'haver-la llançat. La va crear per distingir alguns usuaris destacats del tradicional símbol blau. Doncs bé, poc després que comencés a aparèixer, l'ha eliminat. En una entrevista a través del propi Twitter, Elon Musk també ha avisat que preveu molts més canvis els pròxims mesos.
We have to be adventuresome here.
Hem d'estar disposats a viure aventures. Així crec que podem fer millores radicals. Això sí, venen amb alguns riscos. La clau és ser extremadament àgils. Si fem un moviment estúpid, perquè no sempre enviarem la pilota fora del camp, si fem un moviment estúpid, l'hem de corregir ràpidament. Això és el que importa.
That's what really matters.
El primer canvi més destacat va ser l'anunci de la introducció del tic blau de pagament. Es tracta d'una subscripció de 8 euros que permet tenir el compte verificat i està disponible als Estats Units, al Canadà, a Austràlia, a Nova Zelanda i al Regne Unit. 10 minuts i les 9 en punt del matí. Oh. Sony Pictures ja ha publicat el nou tràiler del biòpic de Whitney Houston.
Ladies and gentlemen, please welcome Whitney Houston!
Common criticism of you, your music isn't black enough.
Who said that? That's just bull. And it makes me angry, actually. It's hateful and uninformed.
Es titula I Wanna Dance With Somebody i arribarà als cinemes el 21 de desembre i explica com la cantant i actriu va escalar en el món de la música i va convertir-se en una estrella mundial. Naomi Aki dona vida a Houston, que va morir ara fa 10 anys i mig en un hotel de Beverly Hills quan només tenia 48 anys. I ara parlant de música, el Canet Rock avança ja els primers noms de la que serà la pròxima edició. Els Catarres, els Amics de les Arts, Su i de Tiet són els primers quatre confirmats pel Canet Rock que es farà el 1 de juliol. Serà la novena edició d'aquesta nova etapa del festival que l'any passat va reunir 25.000 espectadors. I l'organització diu que ja ha venut unes 4.000 entrades per aquesta pròxima edició del 2023. Per cert, encara plana musical, una mala notícia, la mort d'una de les grans cantants brasileres de la història, als 77 anys, ha mort Gal Costa. Veus més icòniques del seu país. La cantant va morir d'un infart dimecres fa uns dies que ja havia suspès l'actuació que tenia prevista per aquest cap de setmana al Primavera Sound del Brasil. Aquest any, a més, també havia cancel·lat una gira per Europa que tenia prevista per finals d'aquest any. Va néixer l'any 45 al Salvador de Bahia, la capital de l'estat de Bahia. Va debutar musicalment als 18 anys en un concert al costat dels grans Caetano Veloso i Gilberto Gil, entre d'altres, i el 2011 va guanyar el Grammy a una evident excel·lència musical. I avui actuen al Palau Sant Jordi els Eterns The Cure.
About it, cover it all up with lies.
en Barcelona en plena celebració dels seus de més de 40 anys de carrera, una extensa trajectòria en la qual han produït més de 13 discos i desenes de senzills. Els de Sussex continuen incombustibles i prometen, sobretot, una nit farcida de grans èxits, com aquest que escoltàvem, el Boys Don't Cry, però també... Sis minuts i les nou, un minut i mig, i després parlem de la resta dels esports i també d'una informació sobre Gerard Piqué, un fitxatge que ha fet... sobre el món de Shakira.
Mira, té canes, arrugues de 60 anys. Ella és autèntica, té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Escolta, quanta fruita i verdura d'aquí que tenen Aldi.
Esclar, gairebé tota la nostra fruita i verdura és d'origen nacional, que com menys quilòmetres fem, millor pel planeta, i a sobre està al millor preu.
Com les taronges, a només 1,19 al quilo. Així de fàcil, així d'Aldi.
Amb la luz, ara la llum, ets tu. Perquè amb Vola Luz pots instal·lar plaques a la teva segona residència, deixar la teva factura a 0 euros i amb el que et sobra pagar part de la factura de la teva vivenda habitual. Truca'ns al 967 01 70 i suma't a la revolució de les teulades. Vola Luz.
Tu no vols esperar més? Nosaltres et diem, let's go! Ja han arribat les setmanes Black de MediaMark. Avança't al Black Friday i aconsegueix ara les millors ofertes de l'any. Let's go! Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
Roche-Beaubois dedica aquest missatge a tots aquells que somien amb el disseny. Els dies excepcionals han arribat a Roche-Beaubois. Cedeix a tots els teus desitjos de comoditat i disseny aprofitant preus molt atractius en totes les col·leccions de mobles, sofàs i accessoris de decoració. Els dies excepcionals de Roche-Beaubois són només fins al 21 de novembre. Més informació en roche-beaubois.com.
Has d'activar palanques per arribar a final de mes? Tranquil. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros i et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
4 minuts i les 9 en punt del matí. La notícia que comentàvem avui sobre Gerard Piqué l'avança a La Vanguardia, i és que el futbolista ha fitxat l'advocat que fins ara tenia Shakira per defensar-se dels presumptes delictes contra la hisenda pública. David Velázquez s'ocuparà a partir d'ara de representar l'empresa de Piqué, Cosmos, en el cas que investiga l'organització de la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Això ha provocat que l'advocat hagi abandonat Shakira en la defensa que té ella sobre les irregularitats fiscals que va detectar la hisenda pública per una qüestió d'òbvia incompatibilitat entre els dos clients. David Velázquez s'havia encarregat de dissenyar l'estratègia processal de Shakira amb el seu litigi amb la hisenda espanyola i havia redactat l'escrit de defensa. El nou advocat de Shakira serà en Pau Molins, que ja formava part de l'equip de defensa. Però repetim que Piqué ha fitxat l'advocat de Shakira, que és qui portava la seva causa pels delictes fiscals, i ara representarà l'empresa del Gerard Piqué, Cosmos. 3 minuts i les 9 en punt del matí. De la resta dels esports amb Repsol, atenció a l'Espanyol, que va perdre 0-1 a casa contra el Villarreal i podria marxar a l'aturada pel Mundial en zona de descens. Per evitar-ho, els de Diego Martínez han d'esperar que el Celta no guanyi al camp del Rayo Vallecano i que el Cádiz tampoc ho faci al Estadi Santiago Bernabéu. Tot plegat després d'un altre partit frustrant dels blanquiblaus, en què no van saber aprofitar les bones oportunitats que van tenir d'endur-se alguna cosa positiva de Cornellà al Prat. De fet, el que més clama al cel és que l'Espanyol va perdre per un gol en pròpia porteria del porter Lecomte. Lecomte em recorda molt el cas de Víctor Bahía. Víctor Bahía estava cridat a ser, de fet deien que era un dels millors porters d'Europa, a la Compa es parlava meravelles. Però, noi, És que, clar, és que em fa una de bona i quatre de dolentes. És que el gol d'ahir... Bueno, en fi, per acabar-ho d'adobar, la mala dinàmica de l'equip aquesta temporada va fer que ahir a l'afició se li acabés la paciència i que acabés demanant la dimissió de la directiva. En té tots els detalls, Joan Camí.
Són dues victòries en 14 partits, 12 punts de 42 possibles, un balanç molt pobre de l'Espanyol. Davant el Villarreal, resultat al marge, els blanquiblaus van mereixer més del que finalment van aconseguir. És cert que Eidibare, per partida doble, i Puado van tenir ocasions claríssimes, però Jerónimo Rulli, el porter del Villarreal, va ser providencial per evitar el gol blanquiblau. Per acabar-ho d'adobar, Lecom, amb un autogol, va ser l'altre protagonista de la nit. Brian Olivan, en zona mixta, va ser força clar a l'hora de definir el gol encaixat.
Al final, igual que ellos están cabreados, nosotros lo estamos igual o más. En una jugada, hablando mal, una jugada de mierda, de rebotes, nos han conseguido marcar.
I una dava, Diego Martínez, és el primer entrenador en tota la història de l'Espanyol que només ha guanyat dos dels primers 14 partits amb l'equip. Ara, Copa del Rei, a netejar la ment durant el Mundial i a fitxar al mercat d'hivern. Si això no passa, l'Espanyol està condemnat a patir encara més.
I sobre la frustració que viu l'Espanyol, escoltem el comentari que signa el narrador dels partits de l'Espanyol jugar a RAC1, Edu de Valle.
De totes les maneres possibles de perdre un partit, l'Espanyol ens n'ha mostrat unes quantes aquesta temporada. La d'ahir encara no l'havíem vist. Derrota quan mereixies guanyar i havies fet més oportunitats que el rival. La sensació que deixa perdre així és de difícil lectura. Per tant, cadascú en farà la seva. Tan vàlid és el pessimisme de veure que l'equip ho dona tot i això no és suficient, com l'esperança de creure que jugant així acabaràs guanyant partits.